Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. Anna Maria Lara, regidora d'Esquerra Republicana a Badalona, ha explicat el Tot anirà bé que el nou govern de la ciutat ja ha començat a caminar després de la moció de censura al viol aquest migdia.
Portaré cultura i mobilitat i avui mateix ja comencem a forces marxades a engegar aquest ajuntament amb el projecte que tenim, i primer de saber on estem, evidentment. Badalona és una ciutat molt, molt complexa.
I també s'ha referit a la nova etapa política. Badalonina és l'exalcaldessa de la ciutat i actual diputada de la CUP al Parlament, Dolors Sabater, que en declaracions a Estel Migdia s'ha mostrat satisfeta de la postura de Guanyem Badalona per fer fora el viol del govern de la ciutat, tot i no participar del nou govern. Sabater també ha acusat els socialistes de no poder-hi ser.
I aquí sembla que una miqueta el PSC doncs es blinda, com ja ho va fer el 2019, com ho va fer el 2020 i ho ha tornat a fer ara, es blinda perquè li és incòmode que Guanyem estigui al govern. Que hi ha hagut més voluntat del PSC de no voler-hi Guanyem que no de Guanyem de no ser-hi.
El socialista Robert Guijarro ha pres el relleu a Xavier García Albiol en la cinquena investidura en 6 anys a Badalona. El nou alcalde s'ha compromès a reparar la imatge de la ciutat i allunyar-la de la corrupció i la mentira. Per la seva banda, el fins avui alcalde Xavier García Albiol situa la moció de censura com el compte enrere a l'esperança que diu arribarà el 2023. El líder popular confia en seguir millorant resultats electorals i assolir la majoria absoluta d'aquí any i mig. I falta tot just un mes per a la inauguració de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família. Els actes de la celebració acabaran el 4 de gener amb la implicació de les entitats populars del barri i la ciutat. El 29 de novembre es col·locarà l'estel que il·luminarà la nova torre. Estarà feta de vidre i acer i permetrà la sortida de la llum, tal com havia plantejat l'arquitecte Antoni Gaudí. Dimecres 8 de desembre, dia de la Mare de Déu de la Puríssima, s'iniciaran els actes d'inauguració de la torre amb el cerimonial de la ciutat. Aquell dia, al vespre, es farà la benedicció de la torre i s'il·luminarà sencera. Serà aleshores quan l'estel, que per cert és l'emblema de la nostra emissora, s'il·luminarà i canviarà l'Skyland de Barcelona. Les activitats de celebració s'allargaran fins al 4 de gener amb la participació de les entitats culturals del barri de la ciutat, com els castellers gegants, trabucaires, correfocs i entitats del tercer sector. I l'Hospital de Bellvitge ha donat aquest dilluns el tret de sortida a l'any de la celebració del seu 50è aniversari. Ho fa amb un acte on han participat diferents professionals del centre, així com també representants institucionals. És el cas del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que durant la seva intervenció ha destacat l'esperit lluitador de l'equipament, així com la seva vinculació amb el territori. També ha subratllat que ha estat pioner en molts àmbits, recordant que en l'actualitat els centres grans han de ser permeables i complementar-se bé amb els més petits durant els pròxims mesos, i fins al novembre de 2022 s'aniran duent a terme les diferents activitats programades. Hi haurà conferències, exposicions, taules rodones, presentacions i concursos, i també actes commemoratius. I ara els esports amb Pau Massip.
En bàsquet, Laia Palau ha anunciat aquest migdia que es retira de la selecció espanyola als seus 42 anys. Palau és l'esportista que més vegades ha competit amb la selecció, comptant també les categories femenines. Diu adeu amb un palmarès de 19 anys, amb 3 ors en els europeus, una medalla de plata olímpica, una medalla de plata mundial, una medalla de plata europea, 2 bronzes mundials, 4 bronzes europeus i 314 partits com a internacional. Tot i deixar la selecció, no deixa el bàsquet professional. Encara ara podem veure-la jugant amb el Unix Girona. I en futbol, Xavi Hernández ha estat presentat aquest migdia com a nou entrenador del Barça en un acte al Camp Nou que ha plegat uns 10.000 aficionats. Xavi, molt content i fins i tot emocionat, ha tornat la il·lusió als culers i ha assegurat que a partir d'ara s'haurà de treballar amb molta exigència.
Estic molt il·lusionat. Donar-vos les gràcies al club, als aficionats, és espectacular. M'heu fet posar la pell de gallina. Només us puc dir una cosa. Com us vaig dir quan vaig marxar d'aquí, som el millor club del món i treballarem amb molta exigència per aconseguir els èxits. El Barça no es pot permetre ni empatar ni perdre. Hem de guanyar cada partit.
Xavi s'ha mostrat molt agraït amb el club, que va posar de la seva part per fer possible l'arribada del tècnic al club blaugrana. La clàusula de rescisió finalment es va pagar a mitges entre el terrassenc i el club blaugrana, com ha explicat el president Joan Laporta a la roda de premsa posterior.
Hem arribat a un acord i amb dues parts hem posat de la nostra part per rescindir el contracte que tenia el Xavi amb l'ASAT, i bé, hem aconseguit l'objectiu. Aquest és el resum.
Xavi arriba al primer equip masculí del Barça amb ganes d'aixecar-lo i disposat a canviar la dinàmica dels últims temps. Ja ha assenyalat que hi haurà unes normes que s'hauran de complir perquè el projecte funcioni. Demà farà el primer entrenament amb els jugadors i el seu primer partit serà el dissabte 20 de novembre contra l'Espanyol.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé. Fins ara.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre,
Camins,
el nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja
i altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet no, a les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins,
els vespres a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
Són les 4 i 7 minuts, aquí estem. La segona hora del Tot anirà bé, amb aquesta sensació de bon rotllo que ens queda sempre quan escoltem opinions de tots els tipus, que és el que a nosaltres ens agrada, no? Construir l'opinió escoltant la diferència. És la diferència la que ens fa créixer. Escoltar allò que ja sabem només ens porta a saber el mateix que sabíem, no? Dit d'una altra manera. 4 i 7 minuts. Ens agrada escoltar la gent que en sap, i en aquest sentit avui hem convidat a una persona a la que li he ensenyat fa un moment, Marc Massip. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Marc Massip és una referència. És un psicòleg especialitzat en addicció a les noves tecnologies. Ell va fundar l'Institut Psicològic Desconnecta l'any 2012. És autor del llibre Desconnecta, l'any 2018. I els problemes des d'aleshores són els mateixos multiplicat per què? Per molt.
Per 322, en el nostre cas.
Per què 322?
Bueno, no, o sigui, és a dir, el que hem anat augmentant en l'any, i en aquest cas ara amb la pandèmia hem tingut un augment de 322 sol·licituds d'ajuda.
Uf!
El que et comentava ara fora micro, no només ens ve a veure més gent perquè més gent ho necessita, sinó que els pacients són més aguts.
Clar, és que continuem amb la conversa que efectivament teníem fora de micròfon, on em deia que tenen més feina que mai, que efectivament hi ha cada vegada més casos de persones joves que presenten un quadre psicològic problemàtic com a conseqüència de l'addicció a les noves tecnologies o les xarxes, ara ens expliques, però és que clar, venim de mesos d'estar tancats i m'imagino que aquest tancament a casa amb tantes hores a les quals s'havien de fer coses, doncs ha quedat com molt justificat que el nen o la nena estigués enganxat al mòbil o a l'ordinador o al que fos, no?
Jo, que intento treure les coses positives de totes les situacions, evidentment el Covid ha sigut un desastre per tots, en qualsevol tipus de nivell, sobretot per la gent que hem perdut, però era una oportunitat única per fer família, i fer parella, i fer fills, i fer pares, i jo els hi deia als nostres, però nosaltres vam estar oberts, i va ser algú bastant trist, no?, la situació, sobretot quan anaves a treballar i no havies ningú i de més, no?, però jo els deia, teniu un espai fantàstic per conèixer els vostres fills, a la teva parella, per estar més amb ells i que ells també ho estiguin. I després, bueno, el recurs que tots sabíem que ha sigut el primer recurs que hi ha hagut és la pantalla, no? Inclús perquè també teníem que teletreballar o fer classes online, que ja hem vist que no funciona, però no es va aprofitar gens per conviure. Llavors la frase és, bueno, ara hi ha molts més addictes a les noves tecnologies que abans de la pandèmia. Bueno, aviam una cosa, el que hi ha és molt més detectats. Perquè el pare sí que ha estat una mica més pel nano, llavors ha vist que quan li treu la màquina es posa com es posa. Pues llavors potser ens hem dedicat més als nostres fills. També és veritat que no hi ha ningú que ara sigui addicte als martells. No hem creat noves addiccions. És veritat que els components addictius que tenen els videojocs, que tenen les xarxes socials, home, són molt potents, i per tant, quan més les utilitzes, més en risc estàs.
Ara fa una estona li he ensenyat el vídeo que avui publica La Vanguardia, si no ho han vist, a la portada. Es diu el TikTok. Em deia el Marc, encara no l'havia pogut veure, però diversos pares sí s'havien posat en contacte amb tu per parlar d'això, perquè estem parlant de... La imatge és al·lucinant, eh? De nanos que reprodueixen alguns dels tics que veuen en els seus vídeos de TikTok, i mentre parla han adquirit aquests vídeos. És una cosa al·lucinant, aquesta, no?
Sí, m'han enviat directors d'escola, preocupats. No havia pogut veure... M'has recordat més el Touret,
sí,
que t'ho he dit, que passa... És veritat, jo parlava amb un amic meu que sempre que va a Sevilla es posa a parlar andalús. Bueno, intenta. I, bueno, això es fa graciós, i al cap de dos dies se li passa. I jo li dic, però i quan va al País Basc... fa aquesta entonació basca, no? I li dic, però Borja, sempre fots el mateix. I em diu, és verdad. O sigui, se'm queda, i llavors és que és molt lògic que un adolescent que veu coses se li quedin coses. Jo condueixo igual que conduïa el meu pare, amb el braç així, quan pujo la música igual. Són coses que aprenem. Clar, quin és el problema? Que els nanos que hem vist amb el vídeo que m'has ensenyat, no n'hi ha ni un que tingui 16 anys.
Yeah.
Llavors, clar, si els 14, 15, 16 anys veuen coses, a més dels seus ídols... Pues, evidentment les imitaran, de forma conscient o inconscient.
Clar, de mica en mica anem coneixent coses sobre les xarxes socials i ens estem adonant d'això, no? Que ara fa uns dies, no?, que hi havia un representant de Facebook que reconeixia que efectivament feien tot el possible perquè creessin addicció a aquestes xarxes. Fins i tot jo he vist la publicitat d'algun videojoc que posen com a positiu el fet de que creïn addicció. És una cosa ben curiosa, aquesta, no?
Jo crec que estem en un moment d'alarma, en aquest sentit. La extreballadora aquesta de Facebook, que va dir la famosa notícia, no?, que, escolta, que Instagram, que Facebook saben el mal que fan, em sembla molt greu que no hi hagi cap conseqüència legal, perquè si tu i jo ara fem alguna cosa malament, i justament tindrem una conseqüència, ells no, i han fet mal a molta gent. Em sembla una reflexió bèstia. Em sembla al·lucinant que surti el dilema de les redes, de Netflix, surtin els creadors de l'escroll infinito de Twitter, de les xarxes socials, i diguin que és addictiu, que és dolent, que estava tot pensat i fet per un consumal, i tampoc els va ser res, perquè com van esperar els 5 anys de no competència, per tant els diners no els han tingut que tornar. Em sembla al·lucinant que no entenguem que quan ens donen un producte gratuït, el que significa és que tu ets el producte. I en aquest cas amb les metadades, no? És evident. I l'altre dia em deia un nano, diu, bueno, ja està bien, porque así me sale lo que me gusta. Dic, hòstia, és que clar, o sigui, estem venent la nostra privacitat a zero, no? I sí que penso que comença a haver-hi gent emprenyada.
No l'estem venent, perdona, l'estem regalant.
Sí, o ens l'estan traient sense que ens donem compte, o nosaltres passem d'això, no? Em sembla perillós que la gent vagi amb el mòbil pel carrer constantment, que es condueixi amb el mòbil, que es sopi i es dini amb el mòbil, que famílies constantment es discuteixen per un element X, que en aquest cas el telèfon mòbil, que és la primera causa de demanda a Espanya d'ajuda familiar. Em sembla al·lucinant que si surts de casa et sentis buit perquè no el portes, que estiguem pendents al 100% d'ell.
L'altre dia sortien dades, ho explicava la Núria al començar el programa d'avui, això de la nomofòbia, que és un concepte nou, no?, que el 77%... Bueno, de la gent està enganxada al telèfon, no?
Aquí hem de ser, jo crec que l'oient ho agrairà, hem de ser molt, molt positius, en el sentit de dir, l'addicció al mòbil no existeix com a tal, no està reconeguda com a tal, i per tant, el concepte que més se li apropa avui en dia és la nomofòbia, que és no mòbil fonfòbia, que es va crear al Regne Unit el 2009, vull dir, ja fa temps, que diu que em deixo el mòbil a casa o el tinc sense bateria, sense dades, sense connexió, i em sento, doncs, ansiós, angoixat, amb malestar, em canvia l'estat d'ànim, o inclús tinc la necessitat, val? Per mi és un terme que defineix molt bé la dependència al telèfon. Però, clar, l'OMS, en aquest cas, encara no s'ha manifestat. Jo penso que és difícil tractar de patologia d'enfermetat algú que pot arribar a portar coses tan bones com pot ser el telèfon, sinó que hauríem, ara parlarem segur de la solució, no? Hauríem d'enfocar-ho d'una altra forma. En canvi, El videojoc sí que ja és causant d'enfermetat i patologia. Està a la mateixa alçada que les drogues en el DSM a partir del dia 1 de gener, que tampoc fa falta arribar al dia 1 perquè el teu fill posi fre això. Però l'altre dia un gamer em deia, bueno, hasta el dia 1 no és oficial. Bueno, estem a novembre, vull dir, tampoc fa falta seguir fent mal a la gent fins al gener, no? I hem de diferenciar això, no? Quan tu deies, bueno, és que enganxes, bueno, home, és bo pel negoci, no?
Pel negoci, clarament.
Però que estem fent mal a nivell emocional, físic. L'altre dia em deien, és que sempre dius que el mòbil és l'heroïna del segle XXI. Si les drogues entre adults no maten el moment, les drogues et maten a mig i llarg plaç, vull dir que tampoc hi ha tanta diferència.
El que és que el telèfon és un element gairebé imprescindible per moure's a dia d'avui. És la diferència. És a dir, és que jo pel banc necessito el mòbil, és que jo per la feina necessito el mòbil, el correu electrònic, al final acaba tot allà. És a dir, ara nosaltres... Bueno, tu vas a fer una pàgina web i ja no et planteges només la pàgina web, et planteges la pàgina web per l'ordinador i la versió mòbil, perquè està comprovat com el 80% de les consultes que fa la gent les fa directament al mòbil. Probablement aquí del que hauríem de parlar és de l'aprenentatge que hem de fer tots a utilitzar aquest aparell, no?
Exacte, és que tot el que has dit és un bon ús. Evidentment, si poses a fer transferències bancàries a les 2 del matí, tens un problema, no és el telèfon, no? Jo tampoc em perdo gaire, però el Google Maps et pot servir en un moment per arribar a un puesto.
Alguns li posem Siris.
Sí, exacte. Però em refereixo que tot això que has dit és bon ús i és fantàstic, però està el mal ús. I les desavantatges d'un mal ús són molt més grans que les avantatges d'un bon ús. Llavors, què hem de fer? Utilitzar-lo bé, però ja fa dies que ho sentim, això. Ja fa dies que diem, bueno, ha arribat per quedar-se, bueno, això és un avanç humà de la humanitat, això, el que hem de fer és fer-lo servir bé. Bueno, doncs ara ja fa anys que ja ho fem servir bastant malament. Crec que amb això estem tots bastant d'acord. Aleshores, com s'ha de fer servir bé, no? El primer és establir lleis estatals que regeixin l'ús de la tecnologia. Això va passar amb el tabac o amb el casco per anar amb moto. Jo no veig a cap nano adolescent fumant dintre d'un restaurant, no veig a cap nano sense casco a la moto, perquè hi ha unes lleis. A la vegada s'ha de fer una formació a famílies, professorat, gent de la salut mental, per poder educar aquests nanos en el bon ús, però el primer és posar una mica límits a les grans empreses.
A mi, cada vegada que parlo amb tu, que hi ha unes quantes, sempre passa una mica el mateix, no? Que tinc la sensació que la gent deu pensar, és un extremista de l'opinió, no. I la meva sensació particular és que veus moltes desgràcies al teu despatx.
Sí, veig poca prevenció, veig molta intervenció, hi ha molta desgràcia, evidentment, si no vindrien, però també vaig a escoles. Jo, al final, el 2019 vaig estar 178 escoles d'Espanya. Uh-huh. Aquest any ara me'n vaig a Mèxic i a Colòmbia. Estem igual. Jo, ara, que per allò del Covid, evidentment, doncs, no hem fet tallers i no hem fet conferències, però jo estic de vicepresident de les escoles privades de Catalunya, conec totes les escoles de Catalunya, i el problema està... M'ho diuen els professors, m'ho diuen els pares. Una altra cosa és que tanquem més o menys els ulls. Al final, el que jo proposo no és tan bèstia, és... que no es pugui veure pornografia com es pot veure, sense límit, a Espanya a partir dels 8 anys, de mitja. Que no hi hagin les cases d'apostes, que no hi hagin els casinos, que no hi hagi publicitat d'aquest tema i els famosos no ho puguin fer. Això ara ja s'ha posat. Uh-huh. Que si el WhatsApp ens diu, el propi WhatsApp, que és per una xarxa social, que és per nanos de 16 anys, que ho legitimin, perquè si el WhatsApp et diu, oiga, usted no utiliza esto antes de los 16, que no es bueno para usted, perquè això ho diu, WhatsApp. Bueno, pues posa-hi una mica d'ordre, que jo a casa meva jo, quan obro un hospital, tinc que posar els papers, tinc que tenir uns extintors, vostès, per què no? Jo em queixo que si sabem que estem fent mal a la salut mental, i en aquest cas, per exemple, Instagram amb l'anorèxia és escandalós, i a més ens n'adonem i ho reconeixem que ho sabien, home, que algú els hi digui alguna cosa. No estic dient res més. I després, a nivell de famílies, bueno, doncs home, no condueixis amb el mòbil, que és la primera causa d'accidents a Espanya, et pots fer mal. No tinguis el teu nano tancat a una habitació amb una connexió, perquè l'aïllament social li anirà molt malament. Uh-huh. A nivell escolar, doncs, home, tenir el mòbil a la classe, a part que no aporta cap tipus d'aprenentatge, perquè no veig a cap nano fent PDFs, els veig tots amb el TikTok. Home, doncs intentem posar eines educatives perquè els nanos aprenguin el màxim possible. O sigui, coses jo crec que tenen molt de sentit. No és, jo porto un telèfon mòbil intel·ligent a la butxaca, ara, quan estic amb tu prenent un cafè, jo estic amb tu prenent un cafè, no agafo el mòbil i t'ignoro. Vull dir, això ja ens ho van ensenyar a no eruptar la taula. Vull dir, no demano res més. Demano que si un nano es passa 6 hores al dia mirant un mòbil, tinguem una mica de sentit comú. El dia en té 24. 8 o 9 n'ha de dormir i 8 a l'escola. Ens en queden 16 o 17. ha de dinar, ha de fer esport, ha de tocar un instrument, ha de ballar, ha d'estar amb els amics, s'ha d'avorrir, ha d'estar amb la família. Si n'estàs 6 hores, estàs substituint una activitat bàsica.
I és evident que aquests aparells, quan tens nens petits i els veus funcionar, és que tenen un caràcter hipnòtic. És a dir, tu veus un nano que està jugant, que l'està liant, perquè és un nen, o una nena, és igual, i l'estan liant, i de sobte els hi dones un telèfon mòbil i ha desaparegut el nen. És una cosa veritablement espectacular. Això ens hauria de fer pensar.
Això ens hauria de fer patir. Si és el mateix que si li dones droga. És que l'altre dia, mira, estava dinant allà al Picoteo Can Domingo, són una gran gent, i el dueño em deia, diu, Marc, diu, m'acuerdo tant, el Carlos, em deia, m'acuerdo tanto de ti, es todo el día con los niños con el móvil. Si a mí me gustaba que los niños mancharan de ketchup el restaurante. Y teníamos al costat una nena petita, i no parava de plorar. Estava jo amb una psicòloga nostra de Madrid. I és veritat que se't fa incòmode que un nen plori, però és que és un nen. Llavors aquí hi ha dos temes. O escolta, com a pare, que has decidit tu ser pare, no vas als restaurants on no toca anar-hi? Perquè, clar, aquí volem ser pares, volem ser joves, volem fer-ho tot. Si tu has decidit ser pare, potser hi ha puestos on no pots accedir pel bé de tots. I després n'hi ha una altra. Si l'única solució perquè la teva... Jo prefereixo veure la nena plorant. A mi no em molesta, perquè prefereixo això que veure-la hipnotitzada, com tu molt bé dius, amb un telèfon mòbil que, quan li van retirar, es va posar a plorar com una boja un altre cop, i quan li van tornar a donar...
Va tornar a desaparèixer.
Va tornar a callar. Sí, home, clar que és més fàcil. Però llavors, és que ara ens anem... Ara estava dinant amb un amic meu que té 55 anys i em deia, Marc, és que no hay esfuerzo, no hay trabajo, los niños no tienen límites, bueno, veiem de cara a la llei, de cara a la gent gran, hi ha una sobreprotecció extremada dels pares. Bueno, no sé si... Jo tinc 34 anys, vull dir, no estàs parlant amb un tio de 70, que... No sé, els valors que ara els transmitim a través d'una pantalla, no ho sé.
En quin moment la gent s'adona que el seu fill o la seva filla tenen un problema?
El més tard possible. Primer, perquè no ho volen acceptar. I és complicat, això. Jo entenc molt bé aquí les famílies.
No, que a més, deixa'm dir-te una cosa. Una cosa és posar-nos aquí a xerrar,
clar,
i l'altra cosa és batallar a diari, i estic pensant en un nano ja adolescent, per exemple, no? 12, 14, 16 anys, amb tots els amics, més allà del que em sembli, però clar, hem d'entendre també la situació d'aquest nen o aquesta nena socialment, en el que la seva societat passa per aquí.
Mira, nosaltres tenim 300 famílies entre Barcelona i Madrid. Jo entenc que tots els pares i mares, perquè ho pateixen i inclús cometen errors des de l'amor. Entenc que tots els nanos, perquè evidentment són el pacient, són la víctima d'una situació. També els nanos ens donen moltes lliçons, perquè els veus com milloren i com reflexionen sobre aquest tema molt millor que nosaltres. Els nanos treballats, avui aquest matí estàvem amb uns companys teus, els tenies que sentir parlar, em sentia tan orgullós. A més, deien quatre coses, vull dir, jo estava molt tancat a casa, ara tinc amics, no anava bé al col·le, ara ho aprovo tot, vull estudiar a la universitat, vull dir, algo que tangiblement és fantàstic. I després que és molt complicat ser pare. I mare. És a dir, ara en una pantalla t'ho facilita molt, però saps que està malament. Però hi ha moments de desesperació.
No et facilita, t'ajorna.
T'ajorna. Però clar, després, quan veus que s'enganxa o que hi ha un aïllament social o veus que passa alguna cosa, ostres, però et sap greu. I et sents... Jo l'altre dia feia un taller de pares del nostre hospital i li deia, no us sentiu culpables. Menys vosaltres que heu posat remei. Sentiu-vos responsables i anem a treballar tots junts. La part terapèutica que nosaltres fem, el 25 o el 30% és amb els pares. I quan el pare col·labora, quan el pare segueix pautes, quan el pare s'esforça, el tractament és efectiu al 100%. Quan no, és impossible. I ajudaràs el nano d'una altra forma, però les famílies són transcendentals per la vida del nano.
És curiós perquè posar l'exemple com es senten els nanos una vegada es desenganxen, però és que m'imagino no ha de ser gens fàcil, no?
Amb un inici molt complicat, té una pujada molt, molt, molt complicada com les drogues, però el problema de les drogues, que el síndrome d'abstinència segueix pujant, no? El conegut mono, aquí baixa superbé, s'estabilitza molt bé, i, de fet, a mi cada vegada em sorprèn. O sigui, em segueix passant, ara portem 9 anys, i jo sempre veia que el síndrome d'abstinència era molt potent, però molt curt, amb les noves tecnologies. I ara cada vegada ho em reafirmo més. Què passa? Que en algun moment d'explosió inicial d'aquest síndrome d'abstinència els pares es rendeixen. Clar, perquè és el que tu deies, és que és complicat. Però quan ho entenen, quan els dones aquest suport, els propis nanos t'ho diuen, és veritat, o sigui, m'està costant, però estic millor. O sigui, és bestial la capacitat que tenen els nanos per quan els... Al final nosaltres som psicòlegs, vull dir, els ajudem. No venen allà i els hi traiem el mòbil o els paguem o els lliguem a un llit. Vull dir, tot el contrari. És un posto familiar i estupendo i venen voluntàriament. Ho entenen molt millor que nosaltres.
De tota manera, deu ser complicada la feina, no? En el sentit en el que has d'aconseguir que el nano, sense... M'imagino, no tinc ni idea, o sigui, em corregeixes, però sense abandonar l'smartphone o telèfon intel·ligent, deixi de fer un determinat ús d'aquest telèfon, no?
Sí, nosaltres ho enfoquem... Per mi és el més difícil que tenim a la teràpia. Dir-li a un nen que no faci tot el que fan els seus amics, perquè a mi, quan em ve un nano que juga 10 hores als videojocs, em diu, sí, però és que juego amb mis amigos del cole.
Clar.
Vale? I és veritat, eh? Vull dir, sí que és veritat que al final els nanos, quan els hi demostres les coses, creuen en tu. Aleshores, quan veuen que estan millor, poquet a poquet, i ho van regulant, doncs deixen de jugar a videojocs i estan molt millor, hombre... tots no són. Amb el tema de l'smartphone ho vaig canviar en un moment, vaig dir, és molt difícil que es desenganxin del mòbil i el facin servir bé quan tenen tot això al seu voltant, no? El que els diem és que quan vegin ells el millor que estan fent el bon ús, se n'adonaran de que són uns privilegiats. I així enfocat és bestial. O sigui, tenen un criteri propi. Clar, al final fan 6 hores de teràpia al dia.
Yeah.
O sigui, vull dir que
6 hores diàries de teràpia.
Hores. Bueno, hi ha un dinar, hi ha una convivència terapèutica important, però dormen a casa, estudien, vull dir, són nanos absolutament normalitzats, però, bueno, clar, fa molta teràpia. I això els hi canvia el discurs, i els fa madurar, i els hi fa tenir un criteri, i els hi fa... Mira, l'altre dia nosaltres tenim la unitat escolar i la de l'hospital. Històricament, els nanos sempre han posat etiquetes i diuen los de l'hospital són los que estan peor, ¿vale? Perquè pots fer un servei o l'altre. I va venir un nano i em va dir, Marc, ¿por qué los que van a l'hospital són los que estan mejor? Y no los que no vamos. Dic, pues están más trabajados. I em va dir, ¿le podría decir a mi madre? Pues que yo quiero estar así. Un nen d'un trastorn de conducta. No tenia res a veure. És que la gent treballada està millor, evidentment, si això ens passa a tots. Llavors, ells ho entenen molt bé. És més fàcil... Mira, sempre dic que el tractament és més llarg del que desitges i més curt del que et penses.
Que difícil és tot això, Marc.
Sí.
M'imagino, a més que és que ho deus veure tots els colors, no? Ara ens estan escoltant, segur, pares, mares, no? Que ho volen fer bé, perquè jo no conec cap pare o cap mare que vulgui fer malament.
Totalment.
O sigui que segurament quan algú li dona el telèfon al seu nen és perquè pensa que li està fent bé i que d'aquesta manera, doncs...
Tindrà més amics.
Probablement tindrà més amics, no quedarà esclòs del que és el seu cercle. Segurament, bé, són pensaments fàcils d'entendre, no?, en realitat. A partir de quina edat li hem de comprar un telèfon a un nen?
Volia puntualitzar això de... Li compro perquè tots ho tenen, perquè aquests pares que ara ens estan escoltant, li compro perquè tots ho tenen, li compro perquè no es quedi excluït i tingui amics. Els nanos tenen amics o no amics, tinguin mòbil o no mòbil. És un tema d'un treball interpersonal, de la capacitat per relacionar-se, gestió de les emocions, tolerància i la frustració. No té res a veure amb el mòbil.
Bé, el xantatge, de tota manera, dels nanos, tots els meus amics, això...
I tant.
Té un pes, eh?
Jo vaig aconseguir la moto així. Veus? El meu pare. Però, clar, això no vol dir que ho fes bé, no? Jo crec que abans dels 16 és una bestiesa. I qualsevol expert en aquesta matèria, qualsevol que s'hi dediqui, els mateixos de Silicon Valley que ho han dissenyat, t'ho deixen clar, abans dels 16 no tens el servei suficientment maduratiu per una eina tan potent que t'ofereix tota la llibertat del món sense cap coneixement, i a part no ho necessiten. No ho necessiten per l'escola, no ho necessiten per tenir amics, no ho necessiten per fer esport, ni per tocar un instrument, ni per estar amb la família, ni per avorrir-se, ni per dormir. Si l'altre dia escoltava, i evidentment és un cas super mega trist, la noia aquesta d'Igualada, que desgraciadament doncs aquests bèsties, o aquest bèstia no ha acabat de veure com ha acabat, li van fer el que li van fer. Aquesta noia anava escrivint per WhatsApp a la seva mare. A les 2, a les 3, però quan li va venir doncs aquests animals a fer-li mal, el WhatsApp no va fer res, el mòbil no va fer res. O sigui, el mòbil no és una eina perquè si et venen a atracar li faig una clau de judo, si tens un accident et salvarà la vida. O sigui, és una falsa confiança. O sigui, el mòbil, quina diferència hi ha amb tenir el mòbil? O sigui, els nanos d'abans dels 16 anys no ho necessiten per res. I els hi comprem un element que és el més car que porten a sobre, això és una altra, el més car que porten a sobre, que a més té unes, tal com estem fent l'ús ara, unes conseqüències negatives bestials. Bueno, jo no sé, jo si tingués un nano ara de 10 anys, veient el panorama, veient les conseqüències reals, jo no li compraria el mòbil. És que no ho puc entendre. No, és que el meu és molt madur. No, senyora, el seu és com tots. Vull dir, el cervell funciona com funciona. No entenc que els estem donant una tableta als 0, 3 anys, als 3, 6 anys. És que no entenc que deixem tancat un nen a la seva habitació jugant a videojocs. És que, bueno, no ho entenc. O no veiem que de veritat els hi fa mal.
Hi ha un punt intermig?
Sí, el bon ús, sí, evidentment.
Quanta estona... Si he llegit una frase teva, en la que diu quanta estona... aquesta és una pregunta que et fan sempre, lògicament, no? O sigui, perquè és una pregunta que té tota la lògica. Quanta estona pot un nano veure... no sé, estar a les xarxes o...
Jo penso que més de 2 hores no té indicació. També és veritat que pots estar 10 minuts...
2 hores diàries.
No més. O sigui, és a dir, al final amb 10 minuts pots fer alguna cosa molt bo i molt dolent. Yeah. El primer és el què fas i com ho fas, no? Però és que si resto de les 24 hores vaig fent la resta, no me'n queden moltes més de 2. Yeah. Ja us deia abans, 8 de dormir, 8 d'escola, 16. Dinar i sopar, 18. Vestir-te, dutxar-te, tal, 19. Entre que te mueves d'un sitio a otro, 20. Fer esport o tocar un instrument o fer un extraescolar, 22. No has estat amb la família ni amb els amics ni has estudiat. Vull dir que no te'n queden gaires més.
Segurament és causa també de que som uns ignorants. És a dir, els pares, la generació dels pares, doncs, no som nadius digitals, no som gent que hem nascut com ells ara sí, amb un telèfon mòbil a prop. Dic a prop, no dic que el fos convenient o no, però això ens ha vingut ja de grans, no? Estava pensant en aquesta cosa que deies tu, efectivament, abans, que m'ha cridat molt l'atenció de que una de les coses que s'havien de fer era capar aquests telèfons, no? O l'accés a determinats continguts, com la pornografia. No se'ns acudiria de cap manera deixar que el nostre fill se n'anés a fer un tomb per un lloc de prostitució i, en canvi, sí que a l'habitació aquest nano pot tenir accés a tot allò que vulgui, que és el que té internet, no? Aquest és un gran contrasentit que encara no m'ha acabat d'entendre, eh?
Mira, jo quan li diuen nadius digitals, ho veig un pla de màrqueting que estupendo, perquè ho va dir, però són analfabets digitals. Primer, yeah, perquè no han nascut ni a Apple ni a Samsung, i segon perquè no tenen ni idea de fer servir. Per yeah. tant, per mi són analfabets digitals i víctimes d'aquesta ignorància. Que els ha arribat imposta, pots igual que els adults. Passa que els adults d'avui encara tenim la consciència d'haver viscut sense, i la consciència i la seguretat de dir, bueno, sense mòbil potser ens és més còmode, però viuríem. Ells no. Ells no tenen aquest pensament, pensen que viure sense mòbil és una bestiesa. Jo on crec que radica tot el problema? Que jo crec que ho has enfocat claríssimament. El que més desitgem en aquest món és la llibertat. Per exemple, ens ofereixen amor, salut, diners, tot el que tu vulguis, però ens hem de quedar aquí tancats tu i jo, al final marxarem. No? El que més volem és ser lliures. Com aconsegueixes tenir més llibertat? A través del coneixement. Quan jo sé les coses, puc escollir i per tant sóc més lliure. Per tant, està clar que el coneixement ens va aportant cada cop més llibertat. En aquest cas no, en aquest cas ja tenim tota la llibertat del món perquè poden veure qualsevol cosa. De fet, on més utilitzen el mòbil els adolescents és al llit i al lavabo, i poden veure qualsevol cosa sense coneixement. Quan hem dit que el coneixement és l'origen de la llibertat. Yeah. Llavors tenim el país amb més addicció adolescent d'Europa.
Hem d'anar acabant. Sempre que t'entrevisto em passa el mateix, no? Perquè aquest és un tema que dona tant de sí que podríem seguir parlant hores, no? Què és el més habitual que t'arriba a la consulta?
Addicció a videojocs. Addicció als videojocs. És que el videojoc ha canviat molt. El videojoc de la nostra època, bueno, tenia un component... potser quedaves amb els amics, no era tan addictiu. Ara té un component econòmic, té un component del pay for win, té un component que és jugar online i, per tant, jugues sol. Perquè quan diuen, el meu fill juga amb els amics, no, el teu fill està sol a una habitació jugant, té un component evasiu, de relaxació, de frustració, d'agressivitat, estan fets... ja sé que els gamers et diuen, no tots els videojocs són dolents, no, ja ho sé, però els que juguen els nanos són tots els dolents. I anem a ser una mica clars. Llavors, les conseqüències són molt bèsties a nivell del videojoc. Ja sé que va sortir el cas del primer ingressat, no és veritat, fa 9 anys que nosaltres ingressem a gent, però sí que veiem casos molt greus. Casos de nanos doncs, que ja no estudien, casos de nanos que s'han posat molt agressius, casos de nanos amb aïllament, casos de nanos sense relacions interpersonals, que han derivat en altres coses, perquè tantes hores allà tancat a una pantalla comences a esbrinar, no? Evidentment, hi ha nanos que juguen i no els hi passa res, però hi ha altres nanos que juguen, s'hi enganxen i tenen un problema. Per tant, ja és una decisió de risc que prens tu.
Ja. En fi, en el seu dia va fundar l'Institut Psicològic Desconnecta. Tot fa pensar que cada vegada, efectivament, hi ha més feina i segurament la tipologia també de trastorns anirà a més, perquè resulta evident que aquest és un camí sense retorn. Vull dir, és un camí que va a més i que cada vegada la indústria dedicada a la creació d'aquest tipus de software doncs s'ho fa per tenir-los enganxats, lògicament, no? Xarxes socials, etc. Tot passa per aquí, no? Tot passa per aquí.
És el seu benefici. El nostre malestar és el seu benefici.
Buah, quina frase, no?
És veritat. quan tu més estona estàs a les xarxes socials, més diners guanya ell. Quan més estona estàs a la xarxa social, menys estàs a la vida. No, és que estic molt... No estàs connectat a res. Connectats estàs quan et mires, quan et dones la mà, quan et dones una abraçada i quan et dones un petó. Per molts calés que li fotin a tot això, mai podran igualar un petó, una abraçada, mai. O sigui, anem a fer un pensament, anem a donar un passet enrere amb lo tecnològic i tres endavant amb l'humà. No cal demoniciar i tirar-les a la basura, no. Cal utilitzar-les bé i prioritzar l'humà, res més.
Estic pensant que el teu institut s'hauria de dir al revés.
Connecta.
Connecta, no?
Sí. Sí, nosaltres hem dit desconnecta de la pantalla d'una vegada.
No, si ho hem entès, si ho hem entès, però connecta't amb la vida, no?
I tant.
Fa una estona t'estava mirant l'Antoni Bolinches, que és un gran amic del programa, un psicòleg absolutament conegudíssim, sí, per tothom, i que avui anem de psicòleg en psicòleg, que està fatal. Hem sortit fatal de tota aquesta època. Saps de què anem a parlar avui? D'enamorar-se.
Que això es pot arribar a fer a través d'una xarxa, però per rematar-ho i per fer-ho definitiu sempre és a través d'una mirada i un petó, i si tens sort, t'has de fer l'amor.
Clar, bueno, això ja després, no?
Bueno, ara quasi...
Ah, bueno, és veritat, no necessàriament, no? No necessàriament, és que estic ja molt fora de circulació.
Ara quasi.
Marc Massip, ha estat un plaer tenir-te, com sempre, a nosaltres. Moltes gràcies.
Fins aviat.
Passen 5 minuts de 4:45, parlarem d'enamorar-se i d'enamorar. I un estudi interessantíssim que hem conegut en les últimes hores que té a veure amb la química de l'enamorament. Una història magnífica. No s'ho perdin, continuem de seguida aquí a Ràdio Estel, al Tot anirà bé.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I ho explicaràs? Si et pregunten, tu ja ho tens clar. Tu escoltes Ràdio Estel. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Li queda un cos una mica estrany, no?, després d'escoltar tot el que ha compartit amb nosaltres aquest home que es passa la vida rebent gent amb problemes d'addicció a les noves tecnologies. Antoni Bolinches, com estàs? Bona tarda.
Pues encantat de saludar-te, i et puc dir que aquest és l'únic problema que no tinc, perquè jo sóc analfabet tecnològic.
Del tot.
Jo escric a bolígrafo...
No, perdona, ens acaba de dir que analfabets tecnològics ho som absolutament tots plegats, és a dir, perquè ens situem en un camp que en realitat no tenim ni idea, no? I no tenim ni idea del que acaba generant, no, Antoni?
Aviam, cada vegada som menys autosuficients.
Clar.
Cada vegada la tecnologia que està al nostre servei ens domina a nosaltres. Estem perdent autonomia vital. Sabem fer les coses, però no sabem per què es fan.
Clar.
Aleshores, evidentment, no deixa de ser un raonament per justificar la meva incompetència, però és una mica...
Va, parlem d'amor, parlem d'enamorar-se, no? Que és una mica... dels molts llibres que en té l'Antoni Bolinches, hi ha un que és una de les banderes, clarament, no?, del que és la teva acció literària.
És el més traduït.
L'art d'enamorar, sí, sí, no? A quants, sí, idiomes s'ha traduït aquest llibre?
Pues el japonès, el coreà, està també en català i castellà i també en portuguès.
O sigui, que coreans i catalans ens enamorem de la mateixa manera.
Jo penso exactament que la idea és universal, perquè la idea és que l'art d'enamorar és l'art de millorar. I això és evidentíssim. Les persones no ens estimen perquè nosaltres necessitem ser estimats, sinó pel bon rotllo que portem a la relació.
Escolta'm, és el mateix, mira quina pregunta et vaig a fer, és el mateix l'art d'enamorar que l'art d'enamorar-se?
Pues no és el mateix. És més, hi ha moltes persones egocèntriques que són mestres
d'enamorar-se a si mateixes?
Amb l'art d'enamorar els altres, però com ja estan massa enamorades de si mateixes...
Però això és un problema, eh?
Sí, el narcisisme excessiu.
Sí, un dia hem de parlar del narcisisme.
És aquella persona que diu... Que content estàs d'estar amb mi, oi?
Uf, quina mandra, no? Deixa'm que et digui, no? Quina mandra. En fi, per què creus que ha tingut tant d'èxit aquest llibre? Significa perquè, efectivament, necessitem...
Sí.
Necessitem enamorar, estimar, no? I estimar.
I sentir-nos que som significatius pel proisme. Té molt a veure amb un altre llibre meu, El secret de l'autoestima, que també ha tingut gran repercussió, amb el que dic que, precisament, quan millor estàs d'autoestima, més t'estimen. Però, clar, la paradoxa és que si resulta que tu no et sents estimat, és difícil tenir l'autoestima alta. Per tant, les coses es retroalimenten i tot comença a la infantesa. Segons com ens hem sentit estimats a la infantesa, comencem a guanyar confiança en nosaltres, confiem en els nostres potencials i les nostres capacitats, i si això ho administrem bé envers els altres, a nivell social, a nivell professional, a nivell amical, aleshores ens convertim en persones que confiem en nosaltres i en la nostra possibilitat d'agradar al proisme. Evidentment, si som prou madurs, sabem que podem agradar al proisme, però que no podem agradar a tothom. I aleshores és quan, a l'art d'enamorar, explico com relacionar aspiracions i possibilitats, que la persona està disposada i disponible, que la millor manera d'enamorar és no intentar-ho,
sinó
crear bon rotllo.
És que vols dir que no ens han enganyat? O sigui, vols dir que no vivim en una societat en la que ens han posat mil novel·les roses al davant, o hem escoltat mil cançons d'amor d'aquelles que estoy contigo o no soy nadie. Saps una mica el rotllo? Vull dir, no és una idea d'enamorament una mica malalta, aquesta?
Aviam, ens han enganyat fins ara. A partir d'ara tenim aquest programa i ja no ens deixarem enganyar més.
Sobretot perquè comptem amb col·laboracions com l'Antoni Bolinges, posa't els auriculars, que vaig a saludar un mestre. És tertúlia de mestres.
Val.
Menys el moderador, que és més aviat de l'altra banda, la resta tots mestres. Mira, aquí tenim Antonio Fornés. Bona tarda, Antonio.
Què tal? Molt bona tarda.
És el nostre filòsof de capçalera que està tots els dijous amb nosaltres. Estem parlant d'enamorar-se, Antonio. No ho fem massa bé, això, no? Com ho veus?
Bueno, alguna vegada hem parlat, no? Inclús des del punt de vista filosòfic, el tema de l'enamorament sempre s'ha vist amb certa prevenció, no? En aquest sentit, durant molts segles s'ha considerat inclús com una cosa perillosa, pràcticament com una malaltia, no? Jo parlava l'altre dia, perquè era l'edat mitjana, etcètera, però com una empenta irracional, no? En aquest sentit, és a dir, que al final la filosofia sempre això ho ha mirat amb prevenció. Però, per altra banda, jo crec la idea aquesta que a l'ésser humà sense amor no és res, no? En aquest sentit, i també des d'un punt filosòfic, el que ens permet l'amor i l'enamorament, encara que ho fem regular o millor o pitjor, que és un altre tema, ens permet lluitar contra un altre dels problemes de la modernitat, que és aquesta sobrevaloració del jo, no?
Uh-huh.
Aquest sentit, i en canvi, amb l'amor i amb l'enamorament a l'altre, el que suposa, el que deuria ser, és que en lloc de posar-nos nosaltres al centre, posem a l'altre, no? Busquem la promoció de l'altre. Esperem, sobretot, l'existència del tu, no? El desenvolupament del tu. I això jo crec que és important per trencar aquest vel de malla, no? Del jo, d'aquesta importància de nosaltres mateixos per obrir-nos als demés, al tu, al nosaltres, i que, a més, des d'un punt de vista filosòfic, ja ens allargaríem i ja no parlo més, ens posaria en connexió amb la idea de justícia, no?
Hosti, també m'agradaria saber què diu l'Antoni Bolinches, no? Perquè des d'aquesta perspectiva, enamorar-se té un cert caràcter terapèutic, doncs, no?
Sí,
digues, Antonio.
Sí. No, des del meu punt de vista, sens dubte. O sigui, clar, perquè és aquest sortir d'una vegada del jo, aquest egoista, que al final proporciona fonamentalment dolor i ens fica, en canvi, a posar, diguem-ne, l'accent de l'altre, que som, no sé si relaxant, però sí molt més desenvolupador pels dos, pel jo i pel tu.
Clar. Antonio, una abraçada, ens trobem dijous, val?
Vinga, una abraçada.
Cuida't molt. Vinga, bona tarda. Adéu. Què dius, Antonio Bolinches?
Pues sí que és una gran reflexió, com no podia ser d'una altra manera. De fet, Horaci ja va escriure a l'Ars Amandi. I ara, quan parlàvem de relativitzar la importància del jo, perquè això és imprescindible per poder estimar el proïsme, i com tu saps que a mi m'agrada fer aforismes, en un d'ells dic que el món canviarà quan canviem els tres subjectes del singular pel primer del plural. O sigui, quan el jo, tu, ell, perdi força i guardi força al nosaltres. I mentre escoltava la reflexió filosòfica tan assenyada que ens feia, he recordat un aforisme del Leonard Cohen, quan tu deies que pot tenir fins i tot un valor terapèutic. El Leonard Cohen té una frase genial, diu: l'amor no té cura, però és la gran medicina per tots els mals.
Perquè la sensació és que molta gent no se sent completa fins que té parella.
Aquí està el tema del grau d'incomplitud que sentim, no? Mm-hmm. Per això la meva teoria de la felicitat, si la recordes, és primer la congruència interna, o sigui, estar en pau amb mi mateix, resoldre les contradiccions. Segon, realització personal, expressar amb el que fas per del que ets. I tercer, amor harmònic. Què passa? Que si tu tens congruència interna i tens realització personal, l'amor harmònic és una completud, però no és una necessitat neuròtica. I quan menys necessites, més et donen. Per tant, podem estar indefinidament sense amor? No. Hi ha èpoques de la nostra vida que voluntàriament i en funció d'un projecte que considerem incompatible, per exemple, quan gent jove diu: ostres, he trobat aquesta persona que podia ser un bon company de vida, però ara, en funció de les meves prioritats vitals, decideixo que no. Jo recordo quan jo era jove, fèiem el servei militar, i molts homes que tenien nòvia deien: ostres, és que ara me'n vaig a la mili, millor deixar-ho. A vegades ho deien les dones, que te'n vas a la mili.
Però és que la mili, en aquella època, quant de temps eren?
Era un any i pico.
Un any i pico, o un any llarg, diria jo. No,
però
sé.
També anem al tema d'estudis. Quantes persones saben que s'estan jugant una relació i se'n van a fer un màster o se'n van a fer un Erasmus, uh-huh, i deixen enrere relacions que entren, evidentment, en una dinàmica de risc, perquè la distància, evidentment, algú va dir que reforça els grans amors, però enfableix els petits. Ja. I quan un és jove, és cert que està en la fase d'experimentació i alhora té una bipolaritat. Vol mantenir els amors que té, però vol gaudir dels amors que no té.
Escolta'm, en el tema de l'enamorament, la química, allò que en diem, la química personal, no? Les mirades, la coseta aquella que et passa pel costat, això influeix, no?
T'agradarà. És que, aviam, tu tens una intuïció psicològica extraordinària. Mentre tu em feies aquesta pregunta,
sí,
jo ja he trobat la resposta.
Ah, sí?
Amb una frase que no és meva, que és de López Ibor, i deia: el amor es la comunión de dos almas y el contacto de dos epidermis. Evidentment, si no hi ha
química,
aquesta química, tens? Per això el Severo Ochoa deia: l'amor és física i química. Fixa't si tenim aforismes que ho expliquen tot.
Escolta'm, qui ho intenta explicar tot sempre són els entesos, els científics, la gent que en sap, no? I hem conegut un estudi, fa un parell de dies va sorgir, que ens va cridar molt l'atenció. No, mira el titular, diu: quan dues persones se senten atretes, mm-hmm, els seus cors s'acceleren i bateguen compassadament al mateix ritme.
És cert.
És interessantíssim.
És cert.
Deixa'm que investiguem una mica més en aquest sentit, perquè hem anat a buscar un bon amic, un gran divulgador científic com és el David Bueno. David, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. És un estudi interessantíssim que han fet a una universitat de Leiden, per ser més exactes, no?
Sí, 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 és un estudi que, a més, ja tenia uns estudis paral·lels fets abans, no només amb l'enamorament, sinó amb activitats que dues persones fan conjuntament, que també tendeixen a sincronitzar molts aspectes del seu metabolisme.
I el que posa en evidència, David, què és?
Ara posa en evidència que un dels efectes, un dels objectius biològics de l'enamorament és aconseguir que aquelles dues persones es mantinguin unides.
Ja.
I això s'aconsegueix de moltes maneres, i una d'elles és sincronitzant les seves activitats corporals. Se sabia que pels que passava amb el cervell, amb les ones cerebrals, també s'acompassen, i ara s'ha vist, doncs, amb això, amb els batecs del cor.
O sigui, que allò de l'amor a primera vista existeix.
Existeix. És física i química, com deia el vostre convidat. És una barreja de feromones, d'unes molècules volàtils que tots emetem constantment i que són captades per uns sensors especials que tenim al nas, també tots, també a través de la pell.
Uh-huh.
A través de la pell captem aspectes químics de l'altra persona. Bàsicament el que captem és molt interessant, eh? Captem la diversitat del seu sistema immunitari.
Uh-huh.
Per si un cas, en un futur, ens reproduíssim amb aquesta persona... hem de pensar que des del punt de vista de la biologia la conseqüència de l'enamorament pot ser tenir descendents comuns.
Clar.
Doncs per assegurar que aquests descendents comuns tinguin la màxima diversitat possible del seu sistema immunitari perquè estiguin protegits contra possibles malalties.
O sigui, és l'instint el que ens fa actuar d'una determinada manera en ocasions, no?
Sí, és una de les moltes coses. N'hi ha d'altres, també, per descomptat, però aquesta és una d'elles, que és pura física, contacte, i pura química, molècules que ens intercanviem.
Ah, i en els gens portem escrit quin tipus de persones ens agradarà o no?
Doncs una mica també. S'han trobat alguns gens que fan que, segons quines variants tinguem, siguem més propensos a tenir un tipus d'amistat o uns altres. No és un determinisme, ni molt menys, perquè hi ha molts més factors implicats, però sí que hi ha una certa tendència.
Déu-n'hi-do. Una altra cosa és perquè un bon dia ens desenamorem, però ara li preguntarem a l'Antoni Bolinches per què passa això. David, un plaer escoltar-te, com sempre. Moltíssimes gràcies, eh?
Molt bé, un plaer, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, gràcies, bona tarda. És en David, bueno, un científic magnífic, realment.
Sí, a més, demostra que ningú sap tant com tots plegats. I en aquest sentit, aquesta filosofia teva d'afavorir intervencions des de diferents àmbits sobre un mateix tema em sembla magistral.
Perquè volem entendre bé com funciona, no? Aquest estudi que van fer a la Universitat de Leiden és molt interessant perquè els autors el que volien era estudiar el paper que juguen en una trobada les expressions, per exemple, no? El que fem amb la cara o la mirada, o fins i tot la postura corporal, que saps que això també diu, no? Com també aquelles altres sensacions internes que ens fan sentir bé amb l'altra persona, que no sabem ben bé per què passa, però hi ha gent amb l'aquest de sobte, de seguida ens trobem bé, no?
Hi ha tantes coses que encara desconeixem. Fixa't que aquests receptors olfactius, curiosament, també s'activen en una fase posterior de l'enamorament. Quan dius, estic fins als nassos.
Ja. O sigui, el desenamorament.
Quan arriba el desenamorament.
El desenamorament. Per què ens desenamorem?
Deia Alfons Carr que l'amor neix de res.
De fet, hauria de ser un altre programa.
I mor de tot, sí. Aviam, jo per això sempre defenso que entre l'excés i el defecte, millor el defecte. Millor que estiguem menys amb la persona del que desitgem que no més del que és necessari. Fixa't que ara la pandèmia, precisament, les parelles han patit molt perquè han estat forçades a una convivència intensiva en una situació d'estrès, de frustració...
Perdona, Antoni, si tots els anys al setembre parlem de la quantitat de divorcis que hi ha perquè la gent se'n va junta de vacances...
Exactament.
Imagina't, després d'un any d'estar tancats a la mateixa casa contínuament, no? És això, vindria a ser, no?
Per això, les parelles que funcionen són les parelles complementàries, les que tenen un espai propi, un espai comú. És millor... Amb el meu llibre, Sexe Savi, vaig dir una cosa que va crear una certa polèmica. Vaig dir que l'habitació de l'amor necessita un llit i dos banys. O sigui, necessitem un llit per la intimitat i dos banys per la privacitat de cadascú. És més, les parelles que funcionen són les que tenen espai propi, espai privat, però no només espai físic, que també, jo sempre recomano que si tu a casa teva, evidentment, no sempre els metres quadrats dels pisos actuals ho permeten, però és boníssim que cada llar pugui tenir, si és possible, un espai privat.
Home, nosaltres tenim l'Oriol Mercader, que és un expert en son, i ens explicava l'altre dia que és molt millor a vegades que una parella, si no poden dormir bé perquè l'un dels dos ronca, per exemple, i molesta l'altre, és molt millor que dormin fins i tot en habitacions separades, que després s'agafaran millor, que no pas que està aguantant aquella persona que t'està despertant totes les nits perquè allò crea un mal rotllo cap a tu. No?
Sí, mira, ja que parlem de la pandèmia, de fet, a la pandèmia, moltes parelles que han pogut han dormit separades precisament per tenir cura i evitar el risc del contagi d'un, mm-hmm, pogués passar a l'altre, perquè, evidentment, quan estàs dormint i amb un mateix llit, i a més hi ha moments que involuntàriament, altres voluntàriament per fer l'amor, però altres involuntàriament per com et mous, estàs massa a prop de l'altra persona. Clar, clar. I, per tant, és un risc suplementari de transmissió del virus. O sigui, de fet, hi ha parelles que després de la pandèmia, millor dit, ara que estem una mica relaxats, que potser ho estem massa, s'estan plantejant seguir dormint separats. O sigui, perquè li han trobat també la seva avantatge i perquè han trobat nous al·licients vitals. Ja no discuteixen per quin programa de televisió miren. O sigui, quina és la millor fórmula perquè la parella funcioni? Aquella que els dos
estiguin d'acord
sense deixar de ser un per complaure l'altre. La sinergia, la sintonia, la sincronia és conseqüència de que tu no deixis de ser tu, que la teva parella no deixi de ser ella i que els dos, de manera natural, us sentiu còmodes amb vosaltres i amb l'altre.
Hi ha una cosa que un dia l'hauríem d'analitzar de manera autònoma, aquest tema, però que també afecta aquest tema, no? O sigui, a mi em fa molta gràcia quan, per exemple, veus matrimonis que estan molt obsessionats en què es volen quedar embarassats i estan allò intentant, i no es queden embarassats. I a la que es relaxen i se n'obliden, patapam.
Evidentment.
Es queden embarassats.
Per què? Perquè canvia la finalitat de la sexualitat. Perquè aleshores ja no estan fent l'amor perquè ho desitgen, sinó que tenen un coit finalista, yeah, al servei de l'embaràs. Per tant, és fàcil que ja no l'estiguis gaudint, és fàcil que estiguis neguitós, és fàcil que no estiguis receptiu. Pensa que les contraccions orgàsmiques afavoreixen el trànsit de l'ejaculació. Per tant, està claríssim que la millor manera de quedar embarassats és gaudir de la sexualitat.
Escolta, a l'enamorament passa tres quarts del mateix. És a dir, gent que jo tinc amics, que han estat absolutament capficats amb el tema de la parella, van intentant per activa i per passiva, fins a un dia que han dit, mira, és igual. Pam. Sempre.
Sí, sí, sí.
No ho entenc.
Però és precisament per això, perquè ha de ser conseqüència de la relaxació que permeti que la fisiologia funcioni. I quan estàs estressat i entres en una dinàmica finalista, uh-huh, et converteixes en un dificultador d'allò que vols conquerir. Però això apliquem-ho a qualsevol aspecte de la vida, yeah, Toni. Yeah. Als projectes professionals, a les relacions interpersonals. O sigui, el tema és deixar fluir.
Tu fes la teva.
Sense deixar de ser.
I que la vida et sorprengui una mica, no? Sí. Està bé que la vida et sorprengui, no?
Sobretot quan
et sorprèn bé.
La vida té de sorpreses, sí, sí, sorpreses.
Què vols que canti jo ara? No, m'ha fet amb el com que havia de seguir, no ho aconseguiràs
no,
mai.
No, perquè
públicament,
perdrem audiència si cantem
nosaltres. No, ja et dic jo tota. Si canto jo, tota, ja t'ho dic ara. Antonio Bolins, ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres, com sempre. Moltíssimes gràcies. Ens veiem molt aviat, d'acord?
Perfecte, encantat d'estar
aquí uns dies. Gràcies, bona tarda, adéu. Dos minuts i arribarem a les 5 en punt de la tarda. Fa fred, eh? No parem de veure mapes del temps. Anem a veure quin temps tindrem de cara a les properes hores amb en Jordi Miralles. Bona tarda, Jordi.
Hola, Toni, bona tarda. La situació meteorològica ben capçalada a hores d'ara per una depressió que està situada al sud de les Balears, però cada moment a nosaltres no ens afecta, però sí que ho pot fer de cara a dimecres. Ara per ara s'espera que de cara a aquesta tarda puguin aparèixer alguns núvols a punts de la costa, poc importants. També hi haurà núvols al vessant nord del Pirineu, que aquí sí que donaran nevades per damunt dels 1.700 metres, i es mantindrà la tramuntana i el mestral als dos extrems de la costa. La tarda serà bàsicament, com dèiem, assolellada i amb unes temperatures màximes que s'han recuperat ràpidament respecte a les que teníem a primeres hores. La previsió per demà ens anuncia augment dels núvols, sobretot a la costa, es mantindrà el vent, les temperatures continuaran sent força fredes a primeres hores del matí i demà augmentarà més la nuvolositat a la costa, fins i tot a última hora pot haver-hi algun ruixat a punts del litoral. Cal dir que de cara a dimecres aquestes precipitacions minces de les quals parlem demà a la costa nord podrien estendre's a d'altres punts del litoral i del perlitoral.
Vostès saben, gràcies, Jordi. Deia que vostès saben que en aquest programa hi ha una secció que ens agrada molt, que és el tal setmana com aquesta. Bé, avui és dia 8 de novembre. No cal ser massa llest per adonar-se'n que demà és 9N, 9 de novembre. I, per tant, lògicament, en aquesta tal setmana com aquesta, ens hi havíem de referir. Avui estem molt contents, perquè tenim visita de luxe, realment, a les instal·lacions de Ràdio Estel. En un instant ja ens acompanyarà la que, aleshores, aquell 9 de novembre de 2014, era la vicepresidenta de Catalunya. Avui visita aquest programa Joana Ortega, a banda d'altres persones que anirem descobrint de mica en mica. I recordin que, com és dilluns, també tindrem l'escola de pares i mares amb en Xavier Chalé. Ara, però, ens aturem un moment. Les notícies de les 5 i tornem de seguida amb el Tot anirà bé a Ràdio Estel. Fins ara.